informativa, encara sense més detalls, ho va anunciar Agustín Duey des de Barcelona. La intenció és que no s'envenguin a menors de 16 anys, però que tampoc a menors de 18, en el cas que aquestes begudes tinguin més de 21 mil·ligrams de cafeïna per cada 1.000 mil·lilitres. El ministre, com deia en Pablo Agustín Duey, reconeix que és un problema, tira de dades, diu que, segons una enquesta, gairebé 4 de 10 estudiants entre 14 i 18 anys reconeixen haver consumit en els últims mesos aquest tipus de productes, que van a l'alça. En 4 anys ha crescut un 40% pràcticament la seva venda. Recordem que el Ministeri ja va prohibir l'any passat que es venguessin aquestes begudes en els centres escolars. Entre els efectes nocius que en destaquen hi ha l'insomni, l'ansietat o la taquicàrdia.
Anem a saludar aquesta hora la nutricionista Júlia Ferrer. Júlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Què li sembla a vostè aquesta mesura?
Home, a mi em sembla totalment necessària. Hem de tenir en compte que aquestes begudes energètiques la gent les ha interpretat o les ha pres com si fossin refrescos, com si fossin una beguda
de, pinya,
de cola,
sí, sí.
O un suc... Sí, com si fossin refrescos, perquè realment doncs, són ensucrades com un refresc, però clar, una llauneta d'aquestes begudes energètiques porta la cafeïna de 4 cafès més altres estimulants, com pot ser ginseng, guaranà, edulcorants, vitamines... Vull dir,
és cafeïna, també, no? Sí.
Sí, sí, a part de la cafeïna equivalent a prendre 4 cafès, també hi ha altres estimulants en aquestes begudes energètiques.
Mm. I prendre'n quines implicacions pot tenir?
Mira, sobretot això és perillós en persones que estan encara en edat de creixement, perquè tot això els hi afecta més. Llavors, quan ens fixem en els adolescents, quan prenen aquest tipus de begudes, els hi empitjora l'insomni, poden tenir més nerviosisme, més ansietat, s'han vist que poden provocar taquicàrdies i, al final, efectes negatius sobre el sistema cardiovascular i també sobre efectes psicològics, perquè, al final, no és una droga purament com podríem entendre les drogues, però sí que són substàncies que estan afectant directament sobre el sistema nerviós.
Mm. Aquestes dosis, per exemple, de cafeïna, també fa que, quan dius sistema nerviós, per exemple, fa que hi hagin caràcters més compulsius, més hiperactius... És a dir, una cosa ens porta també a ser més addictes, per exemple, a les xarxes?
Ostres... No sé si l'addicció a les xarxes es podria relacionar amb això, però sí que hi ha certs comportaments que en un adolescent ja són difícils, com per exemple doncs que tenen potser molta impulsivitat, els hi costa, no?, pensar les coses doncs, amb tranquil·litat, i a l'estar prenent aquestes begudes, que recordem que les prenen diàriament, és a dir, no és una cosa que prenguin de tant en tant, molts joves les estan prenent cada dia al sortir de l'institut o abans d'entrar a l'institut, doncs tots aquests comportaments que en un adolescent ja són difícils de controlar, prenent aquestes begudes es disparen. Llavors podem trobar gent doncs, més violenta, més compulsiva, que pugui tenir més atacs d'ira, d'estrès, etc.
Que estem parlant dels adolescents, que és una etapa importantíssima pel desenvolupament, diguéssim, de les persones, però en els adults vostè també ho prohibiria?
Home, jo en els adults, més que prohibir-ho, explicaria, potser a través de bueno, no sé, s'hauria de regular la publicitat, de realment què t'estàs prenent en aquella llauna.
Com si fos l'alcohol, diguéssim, o les begudes alcohòliques.
Sí, sí, sí. S'hauria d'explicar una miqueta que t'estàs prenent en aquella llauna, que no és un refresc.
Mm. Júlia Ferrer, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Breument, Jofre, Marta, Marc, Jordi, és una bona notícia que es prohibeixin aquestes begudes?
Crec que sí, i el que hauríem de preguntar-nos és per què s'ha arribat fins aquí i per què aquesta exageració en doble sentit, en triple sentit, diria. Primer, el de l'edat, per què menors de 16 anys prenen aquestes begudes energètiques. Segona exageració, per què... Quina diferència hi ha entre una tassa de cafè, si vols estimular i passar directament una beguda que equival a 4 cafès. És a dir, jo entenc que un xaval de 16 anys pugui necessitar alguna cosa per començar el dia, però per què aquesta exageració de directament passar del que és un cafè a una beguda que és un triple cafè? Quin ritme de vida els hi han posat en aquesta generació perquè necessitin aquest sobreaccés de cafeïna, d'energia, de tal, tal, tal? I una última cosa. tan important com això, la publicitat i la cultura alimentària. La gent avui no sap què és un llobarro. La gent avui no sap què és una congra. I és molt important que es torni aquí. És a dir, la gent sap abans que és un... Com, no vull dir noms comercials, que els noms de peix a la plaça. I la bondat...
Tan jove i no tan jove, eh? Vull dir...
Doncs millor m'ho poses.
Preguntem a la redacció...
Doncs, millor m'ho poses.
Bueno, res,
simplement és això. Vull dir que, vull dir que el quilòmetre zero no només és agroalimentari, sinó mental, també. I ja està.
Sí. No, estirant del que plantejava ara el Jofre, que una qüestió clau és la publicitat. No tinc tan clar que els joves necessitin aquesta sobreexcitació per començar el seu dia. Jo tinc un adolescent a casa i t'explica alguns dels usos que tenen aquestes begudes, i és simplement que s'ha convertit en el seu refresc. És una confusió que és terrible, que és totalment terrible, i que té molt a veure amb com estan molt més familiaritzats amb aquestes begudes, perquè constantment apareixen aquests anuncis. Nosaltres ara no podem trobar anuncis de begudes alcohòliques a la Fórmula 1 o als cursos de motos com existien abans, tampoc el tabac, això ha desaparegut, i aquí em sembla un tema important. En canvi, moltes d'aquestes escuderies estan patrocinades per una d'aquestes marques, no? I això fa que tu fins i tot pensis que és saludable, perquè tu veus els teus referents de l'esport que porten incorporats, parlo també, per exemple, del ciclisme, en què una d'aquestes marques dona nom a un equip ciclista i patrocina individualment alguns dels ciclistes més importants del pilot, i tu dius, no, home, això ha de ser saludable. Si aquest xicot, després de la seva cursa, s'ho pren per diferents raons, però no necessàriament perquè sigui una qüestió saludable, no? I crec que és urgent entrar sobre aquestes qüestions. Sí.
Marc.
Sí, sentim, no?, la nutricionista dient-nos, no?, aquests efectes nocius de les begudes energètiques. Però com dèieu vosaltres dos, no, Jofre i Jordi, no, aquesta publicitat, no, aquest prendre't beguda energètica o fumar vàper, no, pels joves a vegades és guai, no, i permetem aquesta expressió dels anys 80. I, per tant, fa que fins i tot no sàpiguen aquests efectes que tenen. L'altre gran debat és com hem arribat a aquest punt a prohibir-ho tot. No? Haver de prohibir begudes energètiques. Haver de prohibir també les xarxes socials pels menors. No sé si la prohibició també és la mesura més extrema i la més adient, perquè tot allò que prohibeixes, no?, pot provocar també l'efecte contrari. Vam veure, per exemple, a Austràlia, m'estic anant a les xarxes socials, van prohibir les xarxes socials, les tradicionals, els joves s'han anat a una altra xarxa tradicional. És un altre debat, és un debat molt més ampli, però per què hem arribat fins aquí? Per què hem de prohibir-ho absolutament tot?
Yeah. I entrant en la derivada més política, el ministre deia, això ho prohibirem, però després, en la segona part del tall, deia, però hem de veure l'instrument, perquè buscarem el millor, perquè per prohibir això no és senzill. Jo volia fer referència a un tema, el del gust. Es veu que un dels problemes, jo no he tastat mai res de tot això, perquè no em finiria com una moto i no cal, diguem-ne, no, però és tan dolç, es veu, és dir, que hi ha un tema també de ho trobem bo, ens agrada,
clar,
no?
Igual que fumar vàper té molt de gustos.
Exacte, no? I llavors, clar, vol dir que encara és més complicat. Sí que em sembla que a mitges tintes no podem anar-hi. És veritat que la prohibició sempre té conseqüències, però realment, si quan et prens una beguda d'aquestes és com si et prenguessis quatre cafès i no sé quantes més coses, home, doncs poder millor que no.
Són les 10 i 8.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, xarangoizó, ballam-vos l'aigua.
Vineu a tancar l'àgora d'avui del matí de Catalunya Ràdio. Marc Bataller, Jordi Mir, Jofre Llombart, Marta Pascal. Però abans, Marisa Gil, bon dia.
Bon dia.
I Pol Forada, bon dia.
Bon dia.
Avancem els continguts del matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit amb l'economista Santiago Niño Becerra. Seguirem parlant de pressupostos, però també de com afectarà l'economia el procés de regularització extraordinari d'immigrants o del preu dels pisos, que ha arribat a xifres rècord.
Arribarem a les 11 des del bar, concretament des del Taita, una rara avis al vell mig del que anomenen Upper Diagonal. Des d'allà ens faran arribar les seves recomanacions gastronòmiques als membres de la taverna, Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carles Xuriguera.
A partir de les 11 amb el Jordi González conversarem amb l'Andrea Fuentes, tot un referent en la natació artística, com a nedadora Ja va guanyar 4 medalles olímpiques, després com a seleccionadora ha fet història, primer amb els Estats Units, després amb Espanya.
I a partir de les 12, última renaixença de la setmana. Avui l'objecte protagonista serà el carret de fotografies, pràcticament desaparegut de les nostres vides, i entrevistaran el director d'orquestra i compositor Gerard Pastor.
I abans arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola!
I què, i què, i què?
Doncs que avui s'ha parlat, bàsicament, dels documents desclassificats del 23F, per exemple, n'hem parlat aquí. En general, hi ha l'opinió compartida que els documents que s'han fet públics no han aportat cap informació nova, fins que n'hem parlat aquí, en Marc Bataller ens ha dit que al costat o darrere de l'elefant blanc encara n'hi havia un altre.
No, continuarment, no, aquesta gran figura de qui era l'elefant blau, no? Aquell cap de l'exèrcit.
Blanc.
No, blau és... Ara m'he confós.
L'elefant blau és un altre.
Sí, que no, no s'hi val fer-ho amb la persona al davant. No, sí,
el loro!
Doncs... Sí,
és millor.
Sí, és per això.
Hi ha una pífia dins la pífia, eh? Hi ha una persona que diu a la flan.
Sí, és veritat, en Jofre diu a la flan.
M'he posat nerviós.
Sí, sí, sí. En Carlos Herrera, que recordem, és amic íntim de l'elefant blanc, també ha parlat d'aquests documents. Ell és dels que considera que la desclassificació de tots aquests papers és una maniobra de distracció i que Joan Carles de Borbó de tot això n'ha sortit reforçat.
Desclassificació que no ha traído nada nuevo. Esto se ha tratado de conseguir entretener. Y es entretenido acceder a ese tipo de papeles, aunque sea para que no te den nada y que durante dos días pues no se hable de los fragmentos de Adif, de la juez del escándalo, de la juez de Catarroja, yo qué sé, de todos los problemas realmente que atenazan a este gobierno. Si lo que quería era enfangar a Juan Carlos, ha pinchado en hueso, porque evidentemente la figura de Juan Carlos sale reforzada. El rey vuelve a parar el golpe.
El rei vuelve a parar el golpe, eh? I ara, un parell de moments del programa d'en Los Santos, evidentment, també és dels que diu que tot aquest procés no ha aportat res.
No hemos sabido nada. Pero si es que no hay nada que saber. Si es que estamos todos al cabo de la calle. Entonces, ¿qué es lo que había que ver? A que era una cosa, según dijo Marichusma, que si es más tonta nace oveja, pero oveja muesa, que son las que se caen por el barranco, dijo, es que el PP tiene mucho, mucho que ocultar del 23F, el PP ni existía el 23F, pero como es tan burra, pues delató la operación. Vamos a ver, esta colección de idiotas instalados en torno al enfermo Sánchez, ¿y qué son idiotas? Porque ha salido exactamente, les ha salido el tiro por la culata. Ayer un poco más y hay una manifestación en favor de Campechano.
Però el que més m'ha cridat l'atenció és com es refereix Los Santos a Antonio Tejero. No li ha fet precisament un homenatge pòstum.
Ayer va y se muere Tejero. Tiene un hijo cura, que creo que es una persona muy respetable y tal, pero la verdad es que Tejero fue, dicen, un hombre de honor. ¿De honor? ¿De honor? Un tío que asalta al Congreso la sede de la soberanía nacional a tiros, cobardemente. ¿Cómo que de honor? ¿De honor de qué? ¿De honor de qué? ¿Cómo que pobre hombre? Decía el New York Times, un militar vestido de torero entra a tiros en el Parlamento español. Una vergüenza, una humillación.
I a la xarxa, Joel, què han dit, crac?
Ai, gràcies, Ricard.
Bueno, llegeixo el que m'has escrit.
No, home, no, oh, no trenquis la màgia. Comencem amb el que ja és un clàssic a TikTok, que és sortir al carrer a riure's de la ignorància dels nostres joves. En aquest cas ho fa la creadora de contingut Sònia Suamor, que per cert també fa coses en català a canvi de diners al canal Som Eva. Atenció a aquest nano quan li pregunten per la generació del 27.
¿Podrías decirme un escritor de la generación del 27?
Pero si estamos del 21. Del 27 no hay ninguno aún. Aún nos queda...
Generación, no siglo. Generación del 27.
Aquesta noia que li diu, bueno, li ve a dir gilipolles, que al final l'insulta, és la seva nòvia, i que sí que ho sap, vull dir que no està tot perdut. I ara anem a la Moncloa, perquè Pedro Sánchez ha tingut una idea boníssima, Ricard. Obrir la Moncloa a la gent. I ho fan ensenyant-ho per TikTok, que és on el president mostra la seva cara més íntima, més humana i fins i tot més bromista.
No sé si conocéis el programa Moncloa Abierta, pero básicamente es un programa para que se pueda conocer por parte de los ciudadanos todo el complejo de la Moncloa. Uh-huh. Así que acompáñame que le vamos a dar una sorpresa a los ciudadanos que están visitando la Moncloa.
Quins nervis.
Ai, madre mía. Ya he perdido absolutamente el foto.
Aquí es donde empezó todo. Toda la historia de la democracia empezó aquí.
Tota la història de la democràcia, eh? Ni les polis gregues, ni Atenes, ni les tribus de la Índia. La democràcia neix a la Moncloa, sí senyor. La mejor democràcia del mundo se encuentra en Madrid. En fi, a la visita guiada que ofereix Sánchez d'aquest grup de senyores jubilades hi ha un moment graciós, com per exemple aquest, quan diu que Adolfo Suárez se supone que trabajaba, i fixeu-vos també com baixa la veu quan ha de dir el nom de l'emèrit al final.
Bueno, este es un despacho que quería enseñároslo porque esta es la mesa famosa. Esta mesa es la que supuestamente, pues la que trabajaba Adolfo Suárez, que le regaló el rey Juan Carlos.
Has vist o no? Baixa dues octaves, eh? Està molt bé aquest format perquè descobreixes coses com que Pedro Sánchez juga a dardos o que li agrada fer bromes. Escoltem, sisplau, el president más bromista.
Este era el lugar que puso de moda Felipe González porque se reunía con gente de la cultura en esto que llaman la bodeguilla. No. Los dardos me los he puesto yo. ¡Ah! Esta es mi aportación a la bodeguilla. Y para los más... Así, los más osados.
Ojo, ojo.
Yo no digo nada, pero... O sea, que hay un misterio. Y es que siempre se dice, ¿no? Al fondo del pasillo que hay. Yo no sé. Yo no me he atrevido a pasar nunca. Si quiere alguien acercarse.
Venga, venga. A ver qué hay. Bueno, venga, nos vamos. No hay nada.
No hi havia res al final, Ricard. I acabem amb el que per mi és el millor moment. Visiten la pista de tennis que es va fer Suárez. A la pista hi ha un telèfon que ell creu que no funciona i sí que funciona. Moments hilarants, desternillants, fins i tot diria, que ens regala el president i que les senyores jubilades recordaran sempre.
I aquí està la famosa pista de tennis, donde jugava Adolfo Suárez. Mira, ahí está el teléfono. Voy a ver si funciona.
El inspector Gache.
Hola, buenas tardes. Ah, pues sí que funciona. Lo que estoy aquí con unos ciudadanos enseñándoles la pista de tenis. Disculpa. Es la primera vez que lo utilizo.
Se ha asustado.
Ha tenido que quedar preocupado el hombre. No sabía que tenía todavía. De verdad, ¿eh? O sea, esto te lo juro que no estaba preparado, ¿eh?
Ai.
Doncs gràcies, Joel. I gràcies també a Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart per acompanyar-nos.
Bon
dia. A les 10 i 17, de seguida al matí de Catalunya Ràdio, classe magistral d'Economia de Santiago Niño Becerra.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia acte de guillat que ens fa passar una mala estona llarga. I la resposta era oradura. Una oradura és una guilladura, l'acte d'un boig, d'un orat. I una hora dura pot ser una mala estona. 1.006 dels 1.267 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Lluís Fernández Vergas, de Santa Coloma de Gramenet. I avui també ens heu dit bogeria, tortura o tràngol.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema, però preferim que gaudeixis de l'estalvi amb el dia sense IVA. Aquest dissabte 28 de febrer, a Caprabo i a Caprabo a casa, acumula l'IVA de la compra a la targeta Club Caprabo. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 73 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols una cosa més especial per la compra diària? Vine al Corte Inglés. Et sorprendrem amb un llobarro de Viver, un Rioja Reserva edició limitada o el millor pernil ibèric de glaç 100%, tallat a ganivet pels nostres mestres xarcuters. Molt més per tu.
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Go and it all on a broken
En pocs minuts, la consellera d'Economia, Alícia Romero, advertia en aquest programa del que perdrà Catalunya si no hi ha comptes de la Generalitat.
Els pressupostos de l'any 23 incorporaven 9.100 milions menys dels que podríem incorporar el 26. És a dir, l'augment de pressupost del 23 al 26 són 9.100 milions. Avui, en el pressupost de la Generalitat, que està prorrogat, doncs no tenim aquests 9.100 milions. Per tant, no els tenim, els perdem. Després es poden incorporar...
A través dels suplements de crèdit.
Sí, es poden incorporar una part, però hi ha 1.500 que no els hi podràs incorporar mai. Perquè
es
la llei...
perdrien de totes totes.
De totes totes, perquè la llei no t'ho permet.
I més enllà, diguéssim, de les picabaralles polítiques, les discrepàncies polítiques, volem parlar d'economia. Aquesta hora, amb el nostre col·laborador i catedràtic també d'Economia, Santiago Niño Becerra. Santiago, què tal? Bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, bon dia. Bé, bé.
Perquè aquí, escolta'm, entre uns i altres no acabes d'entendre si el país necessita o no pressupostos. Bé, sí que si ho entenem que els necessita, perquè tothom ho diu, però també tothom diu que si no n'hi ha, doncs això pot ser complicat. En canvi, d'altres diuen que amb el suplement de crèdit això ja podria tirar endavant. Professor, quina és la importància de tenir pressupostos per un govern?
Bueno, hi ha diversos nivells d'importància. El primer és la imatge. És a dir, els fons d'inversió internacional, els inversors internacionals, els agrada que un país o una regió tingui pressupostos, perquè en un pressupost el que està escrit negre sobre blanc és el que aquell govern, pactat amb l'oposició o no, vol fer a nivell econòmic en el proper any, diguem-ho. Llavors, després es veurà si això es compleix o no es compleix i com es compleix. Però, bueno, torno a dir, hi ha uns papers que diuen aquest govern creu que en el proper any ingressarà tot això, desglossat impost tal, i volem fer aquesta despesa, i desglossades totes les despeses. I això està escrit. Llavors, això dona confiança. I a la vegada, quan un pressupost s'aprova, hi ha un dossier amb totes les intervencions dels diferents partits i experts, etc, amb la qual també es veu la postura de l'oposició o dels partits de l'oposició. Llavors, hi ha una importància a nivell d'imatge i de serietat que és, bueno, és desitjable, i per altra banda, vull dir, es veu la intencionalitat d'aquest govern.
I quan es prorroga un pressupost, més enllà de la imatge que vostè ara deia, com afecta això a l'economia del país?
Home, molt relativament, perquè, a veure, sempre es pot fer... sempre es poden fer addendes. No, el nom tècnic no és addenda, no em recordo ara, però sempre es pot fer...
Ampliacions de crèdit.
Sí, però això sona com si fos un préstec que es demana, no? Però són ampliacions, es poden fer ampliacions...
És a dir, no, el que ve a dir és, entenc, del pressupost que hi havia, en aquest cas del 2023, sí. S'hi afegeixen uns diners que serien els que es contemplarien per modificar aquella partida en els comptes actuals.
Exactament.
S'amplia el crèdit previst.
Sí, exacte. Això es pot fer. Es pot fer. És a dir, amb la qual cosa això resta dramatisme al fet de que no hi hagin pressupostos. El que passa és que sí que és veritat que en el cas de Catalunya, a no ser que hi hagi... En el cas de Catalunya aquest any, el que ha dit la consellera és cert, hi ha 1.500 milions, que ara per ara no hi ha una... Que jo sàpiga, no hi ha una eina jurídica per poder incorporar-los als diners que es disposarien. Això és el problema de no tenir pressupost. Però jo el que crec que és molt important és que no s'enfonsa un país o una comunitat autònoma per no tenir pressupost. No és un tema de vida o mort. Sobretot si no hi ha a darrere una problemàtica econòmica terrorífica. Llavors sí, clar, perquè llavors s'afegiria aquesta situació tràgica a nivell econòmic al fet de no tenir pressupost, no? Però ara per ara no és el cas. És a dir, per acabar de resumir, pot Catalunya viure un any més amb el pressupost prorrogat? Resposta, sí.
Sí. Políticament ja seria una altra qüestió, no?
Bueno, això és un altre tema.
Sí, sí. Per arribar a un pacte pressupostari, el que diu Esquerra és que el govern doni alguna garantia perquè Catalunya acabi recaptant tot l'IRPF en el nou model de finançament. La consellera Alicia Romero deia que això no és fàcil d'aconseguir. Deia això.
Jo insisteixo, la nostra agència tributària tampoc està preparada, vull dir que l'hem de dotar, no? L'hem de dotar, per això estem fent, doncs això, la modificació de la llei que vam pactar amb Esquerra Republicana, justament, per fer-la més autònoma, i incorporar, per exemple, perfils professionals que no hi ha a l'agència, com els informàtics, que no en tenim, etcètera, etcètera. Vull dir que sí, que el 26 han de passar coses, i passaran coses. Ara, la modificació legislativa, que és la modificació de la LOF, que no oblidem, és una llei orgànica, bueno, no és fàcil.
Ara mateix, professor, Catalunya realment no està capacitada per recaptar tot aquest IRPF?
Ara per ara, no. Però clar, no, permeti'm. Si fa 3, 4, 5 anys aquesta possibilitat hagués estat damunt de la taula, amb aquests 3, 4 anys... a nivell tècnic, perquè en el fons és un tema tècnic, Catalunya s'hagués pogut preparar. Ara, clar, si això es planteja ahir, i la pregunta és, Catalunya pot avui fer això? La
no.
Resposta és que no. S'han de donar unes passes a nivell tècnic.
Per tant, quin tipus de garantia s'imagina vostè, imaginativament, diguéssim, que podrien donar perquè això fos una garantia que va endavant? Perquè ara, si l'únic que es pot fer és començar a estructurar-ho, difícilment això serà una garantia prou fiable per Esquerra.
Però és que jo crec que el problema no està a Catalunya, sinó que el problema està a Madrid. A Madrid em refereixo al govern central, al govern del regne. És a dir, la senyora Montero ja ha dit que no. Que aquest traspàs no es farà. Que no es farà. Ella li ha donat una pintura que una mica es trencaria l'estructura fiscal d'Espanya, etc, etc, però en el fons el problema és que l'IRPF genera molts diners, recapta molts diners, i que evidentment és una eina econòmica, i és cert que també política, però és una eina econòmica que el govern la vol tenir. Exemple, a Euskadi, a l'IRPF, el recapten ells i no passa res.
Ja.
És a dir,
I beneficis fiscals quins serien pels catalans?
Home, evidentment, els beneficis fiscals seria que Catalunya podria, d'alguna forma... Bueno, aquí hi ha dos temes que es tindrien d'aclarir. El que passa és que, clar, això no està aclarit, no? Tindria Catalunya capacitat normativa sobre l'IRPF o tindria d'aplicar la llei nacional estatal sobre l'IRPF? Si tingués una certa capacitat normativa, evidentment, això seria un avantatge clara. De tota manera, hi ha una cosa que és molt, molt senzilla. És a dir, que si Catalunya recaptés l'IRPF, els diners estarien a Catalunya, es quedarien a Catalunya.
No viatjarien, després... diguéssim, no?
Perdó?
No viatjarien.
Exactament. És a dir, sí, no, viatjarien, però després.
Després.
El
viatge que farien seria només d'anada, ja no tornarien.
Exactament.
No?
Sí, exactament. És a dir, Catalunya tindria una capacitat que ara no té. Deixant de banda de que... Això també una altra vegada entra en el tema de la capacitat normativa, si Catalunya tindria una capacitat d'inspecció fiscal o no la tindria. Llavors, Euskadi, per exemple, la té. Si això fos així, persecució del frau fiscal i de l'il·lusió fiscal seria molt més senzilla i molt més fàcil.
A banda d'això, professor, falta poc més d'un mes perquè el govern espanyol també comenci aquest procés de regularització d'immigrants, com hem anat explicant també aquests dies. Expliqui'ns també això, com pot arribar a beneficiar l'economia del país.
Bueno, d'entrada, Jo crec que hi ha una pregunta, jo la resposta no la tinc, i jo no ho he llegit enlloc. És d'aquests immigrants que es volen regularitzar, quants ara estan treballant i quants no estan treballant?
Treballant vol dir al marge del sistema legal.
No. Bueno, aquesta és el segon nivell. És a dir, quants estan treballant i quants no estan treballant. Segona, punto i a part. D'aquests que treballen, quants estan treballant legalment
pagant
i quants
impostos, sí.
No estan treballant legalment. Llavors, si es regularitza una persona que ja està treballant, bueno, és que jo no li veig cap avantatge. És a dir, ja està treballant. Home, tindrà una sèrie d'obligacions i una sèrie de drets que ara possiblement no té o té menys o tal, però jo crec que...
Des d'un punt de vista econòmic, purament econòmic, vol dir, eh?
Exacte. Sí, sí. L'avantatge, jo crec que des d'un punt de vista econòmic vindria sobretot des de la vessant de l'immigrant que no està treballant i una vegada estigui regularitzat podrà treballar. Jo crec que aquí és on està l'avantatge, clarament. I aquests 160.000 o 168.000 llocs de feina que diu la Federació Empresarial de la Dependència que es crearien, jo no sé si es refereixen aquestes persones que són immigrants i no estan treballant o les persones que estan treballant però irregularment. De tota manera, permeti'm un comentari, posar l'accent de que l'economia necessita la regularització d'aquesta emigració per créixer o per créixer més, jo crec que és negatiu des del punt de vista de que aquesta emigració té una productivitat molt baixa, la majoria. Llavors, estem donant cada vegada més importància a un producte interior brut generat amb una productivitat baixa, amb la qual cosa Espanya està entrant cada vegada més amb una dinàmica de volum. És a dir, Espanya està creixent per volum, volum de treball, volum de feina, etc, però amb una productivitat baixa. Què significa això? Què implicació té això? Una productivitat baixa implica salaris baixos, implica cotitzacions socials baixes, implica capacitat fiscal baixa. Jo crec que és una aposta que de cara al futur no és positiva.
Ho anirem seguint. Santiago Niño Becerra, professor i col·laborador d'aquest programa, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vostès, bon dia.
Farem una pausa i avui La Taverna en directe des del bar Taita. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Estalviar el doble amb Lidl Plus val la pena. Salmó fumat sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I autèntica borrata italiana sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl, val la pena.
Betravel presenta Converses entre experts. Com a maleta expert en viatges, viatjar pel Mediterrani, les Illes Gregues o al nord d'Europa amb Costa Cruceros és el súmum. Inclouen begudes i trasllat a port gratis fent una reserva a partir de 100 euros.
I jo, com a economista expert, confirmo que aquest preu tot quadra.
Amb Betravel sempre tornes amb més del que portaves. Betravel, viatja't la vida.
El Cort Inglés en llar, ara més descomptes. Fins a un 50% de descompte en parament, decoració, mobles, roba de llet, taula i bany. I pots pagar fins a 12 mesos. Només del 23 al 28 de febrer. Paga les teves compres còmodament a la botiga o amb la targeta El Cort Inglés a la web i l'app. Finançament ofert per financiar El Cort Inglés FCSA i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del departament o elcortinglés.es.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, Esperat. Descobrir noves destinacions, com Siros o Marmaris, Esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses des de 1.223 euros, inesperat.
MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Aquest hivern, el Pirineu de Girona t'espera. Llisca per la Molina i Masella. Toca el cel a Vallter i connecta amb la pau de la Vall de Núria. Quatre estacions úniques per viure la neu més mediterrània. A prop de tot, sota el sol de Girona, viu el doble. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de 11:15. Maria Nicolau, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Pau Aranús, bon dia.
Molt bon dia.
Marc Casanovas, bon dia.
Bon dia i bona hora.
I Carles Soriguera, a la distància, bon dia.
Bon dia des de lluny.
Tu t'ho perds, perquè Maria, on som?
Estem al bar Taita, tio, és collonut.
Avui és la primera taverna que fem ja, comença ja a notar-se la primavera, tot i que avui no és el millor dia, però vaja.
A veure, un metre de la ràdio.
Ens va dir que ens trauria a passejar i vam pensar, ens portarà allò de campanilles, ens ha dut a treure com quan treus el gos petaner.
Ens ha fet la volta del gos, eh?
Estem a 100 metres.
A poc a poc.
A un gos que tractes i que vols poc perquè no el treus a 10 metres o 15.
Ens ha fet, ens ha tret a fer el pipí a la cantonada i tornar cap a l'estudi.
Però Bar Taita és un lloc mític.
Bar Taita és una institució.
Què heu demanat, per cert, per
menjar? De moment, aigua.
Aigua?
No t'endur res.
Que ens porti una mica d'orella i una mica de bacallà. Estem a Quaresma.
Una mica d'orella, una mica d'orella sí que demanarem.
El local té com dos grans tòtems que el presideixen. El primer, el tros de cotxe vermell que penja d'aquí de la paret, davant de la barra, que no és una reproducció, sinó que és en efecte el morro del primer 600 que va tenir en José Luis Santoll, que és fill i hereu dels fundadors del bar.
Que vaig demanar una mica d'orella, eh? Hola, què tal? Bon dia.
Se n'ha anat cap a la
barra.
Sí,
anat.
Una mica d'orella, voldríem.
Vale, perfecte.
Que fuerte.
Per picar aquí fora, eh? Una cosa més o no?
Tovallons de roba, que aquests
tovallons de
paper s'enganxen en els morros.
Hola.
Saps? I fan,
perfecte.
I fan,
estava veient el cotxe, és espectacular aquest cotxe.
Pues és de veritat, no és una reproducció, no. És un tros de 7-600. El bar té gairebé 100 anys i fot 4 dies i venia la Greta Garbo a fer còctels.
4 dies?
Sí, aquí s'ajuntaven les celebrities a fer còctels. Hi ha totes fotografies que immortalitzen aquella època.
El Jordi González també apareix, que ara ens acompanyarà a les 11.
No seria el mateix nivell, però...
No, però també hi ha l'amor, diguéssim.
I és viu.
Això sí, home.
Una cosa a favor.
Al menjador d'allà dintre hi ha dues televisions que estan sempre enceses amb les notícies, amb el volum a tope, perquè t'hi sentis com a casa. Concretament, viatges a quan tenies 6 anys, dinaves a la cuina i ton pare tenia el control del mando i un petit problema de sordesa provocat per la feina de manyà. Llavors, si està de cine i surt rodolant, havent dinat bo i prou per 15 euros. O sigui, què més vols? En una zona de Barcelona on per 15 euros no tens ni una amanida amb un cartró.
Sí,
la zona
alta, sí.
No et donen ni la guard.
Amb 15 euros no, és que ni les gràcies. Vull dir,
amb 15 euros, Tito, menges de collons. El menú del dia només està escrit a la pissarra de l'entrada i a la llibreta que el cambrer porta a la butxaca. És un nano que no té edat ja de ser tractat de nano, però és amabilíssim i eficaç. L'últim dia vaig venir, vaig prendre el gazpacho mida gibrella, un platàs d'orella fregida, i quan va veure em buidar aquest nano tres cistelles de pa, va dir, ole, así me gusta, li va sortir l'ànima. I va donar una dimensió nova, una mica, i més realista, el viatge quan tens 6 anys. Queda a 100 metres de Catalunya Ràdio.
És fantàstic.
100 metres jo diria que menys, eh?
Sí, una mica menys, sí. Ara esmorzarem orella, doncs, de bon matí. Pau, què ens portes?
Alerta el bacallà, per això. El bacallà que tenen d'aquí del Taita és una institució.
No, bacallà no l'he demanat, però...
Tio, estem a Quaresma.
Va, doncs ara el demanaré.
Com que parlem de bacallà, parlarem del niu és niu, si és sal a la manera empordanesa, el més estrafolari, mar i muntanya, una menja impossible i barroca, descomunal, que neix de les xifles dels tapers, la gent de la indústria del suro, a Palafrugell i voltants, i els pescadors, reunits a les barraques per fer xerinola i compartir. Compartir! Posar diferents elements a la cassola comuna. La cuina com l'espai de la comunitat. No hi ha data de naixement...
Arenós, i... xefles, sí. Xefles, et diem. Xerinola, no, xefles a l'Empordà.
Xefles.
Xefles. Xefles. Feu un xeflis, també, no?
Xerinola. A casa meva una xifla era una manxiula, una llufa.
Un xefles és un gran àpat, no? Fer una d'aquestes convocatòries.
Corregit.
Molt bé.
No hi ha data de naixement, ni un perquè això o perquè allò, ni qui codifica la recepta, però sí que hi ha un cuiner, ja mort, com recordava la Maria l'altre dia, que és el Pere Bahí, de la Xícara a Palafrugell, qui va dur el niu a la taula del restaurant. Pere va publicar la recepta al llibre El que menjava Josep Pla, al 1997. Per simplificar, escric els ingredients, colomí, o torx, o guatlles, morro de bacallà,
venga,
sèpia, salxitxes, peixo palo, tripa de bacallà, aioli i ous durs. És una combinació sense cap ni peus. És difícil menjar-lo fora de Palafrugell i de temporada, d'octubre a desembre. A les jornades no participen restaurants de la població com la Xicra i Pai Raïm. Però ara mateix es pot niuetjar al Motel, a Figueres,
sí,
i a Fontaner, el restaurant que els germans Roca dediquen a la seva mare Montserrat i que es troba al complexe Esprit Roca a Sant Julià de Ramis. Fontaner presenta una versió una mica més refinada, però no gaire. La recepta ocupa tres planes, pit de colomí...
Tres planes?
Sí.
I n'hi ha granotes?
Sí, la tinc.
N'hi ha granotes?
Pit de colomí, sí, picada de fetge i cor de colomí, salsa de colomí, tripa de bacallà, salxitxes, botifarra negra, daus de patates fregides i una làmina de pa torrat. Mm. I el plat costa 35 euros. Ocre, poc fotogràfic, intens, no és per tots, però qui s'atreveixi trobarà una menja insòlita i molt poc freqüentada.
Que, doncs recomanem el
niu. El que sorprèn més poder les salxitxes. Saps què hi pinta, les salxitxes?
Sí. Mira, això m'ho va explicar una vegada el mestre Sobirós. Em va dir, faré un peix. I em va portar un peix amb unes botifarres. Dic, però la botifarra, què hi fa el peix? Diu, no. Diu, el peix hi fa la botifarra.
Ara. I dignifiquem plat... el color marró, sí, que tampoc passa res. Les fotos queden ben boniques, el color marró.
Però és un plat...
Bueno,
depèn de quin marró, però
és
sí.
És un plat realment de quaresma que després s'espatlla amb tota l'aportació de carn.
Ja. Marc, tu diràs.
Ja, no sé si heu experimentat alguna vegada la síndrome que jo últimament estic vivint massa sovint, sí, en els restaurants de Barcelona, que és la síndrome Zara als restaurants de Barcelona.
Pots dir la feta de castellana, Zara, perquè tothom ens entendrà millor.
Aquesta estranya sensació d'estar menjant sempre en el mateix local, com si tots fossin cromos d'una mateixa col·lecció, i ho explico una miqueta millor. El mateix ambient, la mateixa carta, els mateixos plats, el mateix interiorisme, fins i tot la mateixa gent, i molts cops aquesta gent no va menjar bé, simplement va perquè toquen aquell
lloc. Tot s'assembla massa, no?
Tot s'assembla massa. Doncs bé, jo crec que tot això és el contrari, l'oposat a que sempre ha proposat des de fa gairebé 15 anys Tonet Romero, el suculent, és una autèntica catedral de Barcelona, ja.
Bravo.
Fa 15 anys que, a més, marca el compàs al Raval sense desviar-se, i, a més, ho fa fora de les modes, fora, fins i tot, et diria, de l'aspiració personal, sense una... És veritat que no hi ha una catalanitat exacerbada, però ho fa amb molta tècnica, molt ofici, amb molta discreció i amb moltíssima cultura gastronòmica, moltíssima. Hi ha uns plats estratosfèrics. L'altre dia vaig anar al vel de calamar empapada ibèrica i llet d'ametlles. La remolatxa amb estragó i anguila fumada. La carxofa a la brasa amb botifarra de perol, caldo de pollastre i el mític steak tartar que fa sobre el moll de l'os, que, per cert, moltíssims restaurants el copien.
Copiadíssim!
Copiadíssim, i ningú el menciona.
Bueno,
i ningú el menciona. Ningú el menciona, el Tonet. Ara vindré. Per cert, parlant d'orelles, el millor plat que vaig tastar, el suculent. Uns callos de cresta, uns callos entre cometes, de cresta de gall.
Uns escaldums!
Uns escaldums, amb piparra fumada, de veritat, un plat que sí que només per això ja val la pena...
M'agrada.
Val la pena la visita. En definitiva, aneu-hi moltíssim, perquè el suculent... molts cops ens oblidem a partir d'aquestes grans novetats que no paren d'obrir a Barcelona, i el suculent sempre s'ha de tornar per recuperar el gust.
Doncs m'agrada.
És un barri difícil i és una resistència, perquè diguéssim que la Rambla Raval no és el lloc on
més... No seria, és una mica el Far West ara mateix. Sí.
Un restaurant gastronòmic, però ella està ahí defensant una alta cuina, una alta cuina molt pensada.
És veritat que el suculent en un altre lloc de la ciutat potser tindria un èxit molt més descomunal.
O potser no.
O potser no, exacte.
Jo penso que ha d'estar allà on està. I
hem de
resistir on ens toca resistir. S'ha acabat.
Xuri, vas anar o no hi vas anar l'altre dia?
I tant, si vaig anar. Mira, jo us volia parlar del trepat, però m'acas on d'ena. És que divendres passat vaig anar al suculent.
És fantàstic.
Vaig reservar tard i em va tocar a la barra, però cap problema sopar a la barra del suculent.
Sí.
Aquests escaldums els vaig tastar i aquell... Bueno, l'home, el darrere de la barra que em anava servint i m'explicava els plats, que ara no me'n recordo el nom,
em va dir que et passa alguna cosa, perquè em va veure plorar.
Què dius? Hòstia,
has de sortir més, has de sortir més. Has d'anar més a Barcelona.
Ho vaig passar de colla, però és que després, de cop i volta, jo anava parlant amb la Marta, la meva parella, anàvem parlant, i de cop i volta sento Xuri! Un crit al mig del menjador i apareix Montse Barcón, que estava sopant amb la seva parella.
Home,
també,
mira!
Productora de la casa. Sí. Havíem treballat junts molt de temps amb la Tati. Unes abraçades al mig del suculent. Una cosa, uns brindis. Bueno, quina nit en el suculent. Gràcies, Marc Casanovas, i gràcies al suculent, perquè vam menjar de conya. Vam veure... Clar, és que tu mires la carta de vins i dius, Casondena, sí senyor.
Va. Sí. Marca molt, eh? Quan hi ha sensibilitat amb el vi, normalment també n'hi ha amb la gastronomia. És evident.
I un detall, té una llibreria gastronòmica que ocupa tot un dels menjadors, que ja diu molt de qui hi ha allà darrere els fogons. Quan tens una llibreria, una exposició allà de bon material, ja dius, aquest la toca.
Doncs queda... Llibres, vi, menjar, gastronomia... És que...
Sí, sí,
quina felicitat, per favor, gràcies, Marc.
Queda recomanat. El suculent. Xuriguera, ho regues amb un vi, i un trepat, deies.
Sí, jo us vull parlar del trepat, que és una varietat tradicional de les que tenim a Catalunya. Cal situar-la sobretot a la Conca de Barberà. I és una varietat que quan en aquest país ens va donar per plantar el que en dèiem varietats nobles o millorants, això indica el nivell d'autoestima que teníem, doncs es va salvar o es... O sigui, no s'arrenca perquè entra dintre la D.O. Cava, val? Està admesa dintre la D.O. Cava, llavors molts pagesos poden portar el trepat a la cooperativa i se'n fa cava, encara ara, eh? Llavors, per qui es salva? Però fa uns 20 anys, una cosa així, quan hi ha la revolució de tornar-nos a mirar a casa nostra i reinterpretar-nos i començar a mirar quines varietats tenim i que serveixen i que són bones, doncs... apareix una revolució del trepat. Si fins ara el trepat es considera, doncs, és un vi amb capa baixa, molt especiat, molt afruitat, més aviat senzill, doncs tot això està molt bé, però hi ha una reinterpretació d'aquest trepat i se'n fa grans vins negres, estructurats, etc, etc. I tenim exemples com els vins de la Marta Pedra, que el Pica Pedra Negre, o la Badia de Poblet, la Font Voltada d'en Ricard Rofes, el celler Josep Foraster, que tenen el Pep, que tenen el Julieta, Molí dels Capellans, atenció, Molí dels Capellans, amb la Coma, amb Trepat, el celler Caranor, Carles Andreu, un referent a la zona, és un celler que tant fa cava com vins tranquils. Vam tenir fa un parell d'anys la sort d'anar-hi a actuar en el mateix celler amb en Feixedes, i va ser un goig, però hem de donar les gràcies també a la vinícola del Serral, que és la cooperativa. Han fet molta feina amb vins molt assequibles, molt fàcils i molt tradicionals, i ara han tret l'últim 2024, que per mi és un tall molt tradicional, però molt, 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 molt interessant. Per tant,
queda recomanat. I reivindicat. Reivindicat el trepat. Maria, sí. Anem cap a la Conca de Barberà.
Sí, 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 és com quedo per allà a la vora. Sí, per allà a la vora, on té Sant Carles. Santa Coloma de Caral, parlo de l'Hostal Colomí. Jo crec que la meitat de la nostra audiència ja el coneix. Fundat el 1947 per Josep Camps i Pepita Franquesa. És un petit hostal familiar al centre de Santa Coloma. I el negoci va créixer gràcies a la cuina casolana i al relleu de les filles, la Rosita i la Nati Camps, que el van consolidar com una mena de meca i fonda gastronòmica de referència. Més de 7 dècades després, continua fent cuina catalana tradicional de transmissió familiar, basada en el que hi ha allà a prop. Fidelitat a receptes pròpies, a la intersecció gloriosa de Sacà, que és la Segarra, noia, Camp de Tarragona, sol trencarrocs de l'estiu i un fred que espanta Déu a l'hivern. Llavors, és a la Guia Michelin, però no és un restaurant gastronòmic, sinó una fonda viva. És un lloc on se surt amb ganes de tornar. I fan una recepta mítica de romesco colomí, que és un romesco de peix de Sacà fet amb bacallà esqueixat, vi ranci, picada de fruita seca i bitxo, orenga i llorer frescos, all, oli i un toc de dolçó de nou moscada, canyella i clau. És una cassola...
És excel·lent, Maria.
Sensacional.
Romesco colomí.
Has d'anar a provar romesco el romesco colomí.
És molt estrany i molt particular perquè és un romesco d'interior, és un romesco de secar que es fa amb bacallà esqueixat, amb peix. És una cosa magnífica, magnífica.
Tornem al niu? Tornem al niu?
Sí, sí, tornem a estar allà. L'hostal colomí, eh?
Aquestes menges tan extraordinàries, tan estranyes, tan poc freqüents... I quan en tant la pena.
I que són molt d'aquesta època, també, no?
Ens ve de gust, aquesta època, això. Fixa't que he parlat de bacallà la primera, bacallà la segona. Vull dir, què estem? Quaresma.
Pau, què més, va?
Mira, parlarem del Tru.
Tru.
Jo em dir, Artur Martínez i l'equip van tornar de l'acció amb el Tru, on practiquin una cuina catalana evolucionada, ambiciosa i voluptuosa. Amb el cuiner de Terrassa, el Pol Ruiz, el Marcano, el Xavi Romero i... Sí, pobres de Terrassa.
Va, no passa res, ningú és perfecte.
I la pastissera Mari Banyer.
Un equipàs, eh?
Sí. Tru és una paraula que fa referència a la Urd i a la tradició. A Urd, que tenia una estrella, va sortir del Hilton per ser reventat a l'Eixample de Barcelona, haurà d'esperar fins al primer trimestre de 2027. I on hi havia la Urd, el Hilton obrirà món al juny. El nou Tru sembla un embolic, però no ho és, eh?
Ho sentit tot noms monosíl·labs com els nens d'ara. Els nens d'ara tenen...
Però el Tru ja està obert, eh?
Tru Pérez, per exemple. Sí, és obert, és obert.
És el Pérez de veritat, el Tru Pérez.
On és el Tru?
El Tru és on estava l'antic Palo Verde del carrer Còrsega.
Sí.
Ocupa l'espai aquest d'aquest restaurant, equipat d'una brasa oberta, i on feien broquetes, així que a la carta hi apareixen dues. Una broqueta de llengua amb un glacejat de suc de bolets, com si fos un fricandó, i una altra broqueta de pilota rectangular, pilota amb intenció de pilota, però una altra forma, i la cara amb el brou de l'escudella. Ja vam explicar que l'escudella és el símbol de la nova generació de cuiners catalans. Més menges, gofre de trinxat amb col paperina, patata del caliu i peu de porc, carxofes a la brasa amb rovell i formatge d'ovella del claustre, truita amb suc, que a Barcelona jo diria que no n'hi ha molts llocs que facin la truita amb suc, que és del Priorat i la Terra Alta, sí. Farcida de ceba i mongeta al ganxet, i cap i pota, i banyada amb el suc vermell del guisat. Per postres, molta atenció a la mar. Una coca de llardons gelada i la seva visió del xuxu, una massa de brioix molt mantegosa al forn, no fregida, i farcida de crema pastissera. Preu sense beguda entre 45 i 50 euros. Ah, i pa amb tomàquet de veritat. Llesca de pa sucada per les dues cares.
I
la pregunta.
Què és aquesta abundància?
I la pregunta. El pa de ser torrat o no? Perquè qui menja el pa sec, el pa que ha sobrat? El pa de ser torrat o no?
Jo m'he quedat encara dant-li voltes a això de la pilota quadrada que has dit. He pensat que...
No, rectangular.
Si fan la pilota en forma de meló, inventarem el rugbi.
Sí. Aquest és l'important. No importa la forma. Importa que sigui.
El premi ha de ser del dia anterior, de fa dos dies, i ben xocat. I això de torrat, bueno, a l'hivern sí, però, ostres, no em cal a mi.
Jo el tinc sempre al congelador, el pa bo, llavors el torro...
Exactament. Si et ve de gust un pa amb tomàquet, que has de fer esperar a demà,
No. Clar.
No, esclar, que
capítol
no
nostàlgic, bueno, Maria.
Jo és que vinc a fer una petita rúbrica de... perquè ja hem dit Quaresma i hem de parlar de bacallaneries. I la meva tercera recomanació és no és un restaurant, sinó un ofici. A Catalunya neix una figura pionera gairebé inexistent a la resta d'Europa. La botiga especialitzada exclusivament en bacallà salat i derivats. Mm. Històricament, el bacallà arriba massivament als ports catalans des del segle XVIII i, a diferència d'altres puestos, nosaltres tenim ports comercials molt actius, xarxes de distribució potents cap a l'interior, més densitat urbana que els veïns i una massa menestral potent avasada a l'artesania especialitzada. Llavors, al calendari anual hem de pensar que llavors suma més de 150 dies d'abstinència de carn per cada any. I això, entre Quaresma i vigílies diverses, és una demanda massiva, estable i previsible de cada any de proteïna alternativa. Llavors, els comercials catalans, que són molt putes, i els treballadors i menestrals van dir, saps què? Aquesta oportunitat de negoci l'hem d'explotar. Tenim a les xarxes, tenim el material, tenim bon negoci amb el bacallà. Escolta, agafem aquest bacallà, elaborem-lo amb ofici i fem-lo capaç de viatjar sense nevera cap a tot Catalunya i cap a l'interior.
Sabeu qui honorava sempre els bacallaners? Ramon Cabau portava una sobrecamisa en honor als bacallaners, perquè sabia de la importància d'aquest ofici.
És un puntal, i a més, a cap altre país... tenen la importància.
T'agradarà.
Què passa amb el bacallà? I la gent que és molt experta està dient que ara el temps de salat és molt curt. Abans estava salat durant uns 4 mesos i ara ha baixat fins a 1 i fins a la 11, únicament amb aigua amb sal. Vull dir que la manera de presentar el producte ha perdut moltíssim.
Bueno, però és que ara tenim neveres, Tito. Abans la salaó era una forma de conservar.
Però afecta moltíssim a la textura. Molt la textura.
Ara és el que hem de jugar, de dir com vam jugar amb l'escabeig, que va passar de ser forma de conservació a tècnica culinària, per gust i no per necessitat. Ara agafarem la salaó i diem, anem a explorar nivells de sal, tipus de sal, com afecta, i fem-ho per plaer, no per conservar.
Però és una qüestió comercial, és a dir, no els
no surt a compte fer unes curacions tan llargues. I s'ha reduït moltíssim la textura, la manera, el fer... I hi haurà un dia que hi haurà algú en un restaurant que dirà nosaltres tenim aquest bacallà a l'antiga amb tants mesos de curació.
M'ha durat 75 anys.
Ho deixes de fer. Per cert, ni bacallà ni orella, no ha arribat, eh?
O malament.
És ben bé que
la Jorguera tenen feina a
no ha vingut
atendre...
perquè sabia que era un assaig, això, general de...
Potser fem tendències, a dinar a restaurants i no menjar,
no menjar mai.
No menjar mai.
No m'entès res de la secció, eh?
Moltes promeses incomplets.
Sí. Jo crec que has fet veure que anaves a demanar, però per estalviar-te els 20 euros que t'hagués costat...
No, si us els foteu vosaltres, perquè ara a marxar, però vosaltres continuareu. Mira, fins aquí a la taverna. Sèrie, Maria Nicolau, pobre-nos, Marc Casanovas, Carles Soriguera, que vagi bé. Fins ara.
Va
callar i no va dir res. Adéu, ara tornem.
El humor.
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem. Condis. Molt de barri. Molt d'aquí.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
Tienes una oferta,
oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasió Plus.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Visc forastera en una terra xopa de desmemòria. De Arpegis, Haikus, de Joana Raspall.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio.
Yep. Fel Feixedes, què? Com estàs?
Bé. Ara que he posat la ràdio, dic, hòstia, si hi ha en Xuriguer ja per aquí...
Sí.
Clar.
Sí, sí.
Però res,
què vols dir? No,
què vols dir, sí, què ha passat?
Passa el dia de la ràdio aquest, saps?
Què vols dir? Escolta, quan tu estàs tot el dia a les tertúlies del Girona, quan estàveu de moda, ningú deia res.
Només aquí feu merda...
Tot el dia allà a la tertúlia, que si el Mitchell, que si...
Però què és aquesta falta de respecte? Escolta... Casa Andena, l'altre dia obro La Vanguardia i el primer que veig és amb Feixedes allà, tota plana. Dic, però què...
Que esteu gelosos, ara? Esteu gelosos l'un de l'altre?
No sé, aquí... Ai, hòstia, que puc parlar, parla del Cava, i ara aquí es fa merda parlant del Cava. He hagut de fer la secció jo.
No és veritat, és que no n'he parlat del Cava.
No n'he parlat del trepat.
Sí. Ah, parlat del trepat, ah, vale.
Quin tio li ha hagut de fer la secció?
Està gelós que tingui vida pròpia.
Sí. Ui, és que ara és un figurín amb Feixedes, saps? I igual per la vida s'ha començat a tenir les capes de ceba que porta sempre a l'hivern, que porta 10 capes ell, i ara que s'ha començat a treure roba...
Tens les mans molt fredes últimament, no sé per què em passa.
Mira, és igual, anava a fer una broma del Tejero, però és igual. Oh! Li van donar la mà i la van trobar freda, saps?
Hòstia, si veieu que, saps? Que diuen, hòstia, sí, allà t'ha rastreat amb les mans ben fredes, vull dir, truqueu a casa, saps què vull dir? Sí. No, em fet molta il·lusió, sempre sentint Xuriguera, però em fa gràcia, saps què vull dir?
Bueno,
i com que...
Però no fa humor, en aquesta secció, vull dir que...
No, hòstia, però
aquesta secció a mi m'agrada perquè sí que hi ha la reivindicació, s'explica d'una manera...
Hi ha vida, Xuriguera, hi ha ganes de viure.
Humor,
ganes de viure.
Sí, hi ha vida. Són tres cracs, vull dir, jo no els he arribat a la sola a la sabata. M'agrada, bueno, que m'hi convidessis, estic encantat de la vida, però no, ostres, treballs a seguir, jo. Que va.
Bueno, no siguis falsa modèstia, no fotis, saps?
Hòstia puta, nano.
Catalaneta, hòstia.
El cas d'aguantar, Xuriguera. Aquesta gent de dretes, diu.
Quin tio...
Aquesta gent conservadora, això sí, conservadora.
Sí, això sí.
Sí. Dels patrimonis més grans del Vallès.
Qui, jo? Què dius?
Sí, no acabo, ara ja, ja no acabo de seguir-te, ja. Ara ja, sí, ja no. M'ofendria, ara ja m'emprenyaria. Ja. Ara ja penjaria, jo, si fos el Xuriguera. I fins aquí, mira, però ara ja...
Bueno, ganes de catxandeu.
Ja ho veig, ja ho veig.
Saps què vull dir?
Tenim un cap de setmana molt ben parit a Feixedes.
Sí, escolta, des d'aquí volíem convidar la gent.
A veure.
Està tot exaurit.
Ah, sí?
Anem a Blanes, anem a Llagostera i anem a Arenys de mar, aquest cap de setmana a fer les mares, però està tot exaurit. I tu saps la il·lusió que fot, això.
Hòstia, sí.
Sí. No ho de vendre, ja està venut, clar.
Ja està venut. Vull dir que, home, dius, hòstia, no ho podré veure. No, sí, home, ja, després ja anem fent gira, eh? Però aquest cap de setmana en concret, doncs mira, passa aquesta cosa tan xula de que... Però és que després anem a Riudoms, anem a Sant Gregori i també està tot exaurit. Vull dir que...
És molt ben parit, Feixedes, el que estàs fent.
I a finals de març es veu que estrenes un espectacle nou, Feixedes?
Sí, tu també hi ets, eh?
Pensi. Ah, sí? No ho sabia.
Hòstia,
no,
m'ho havies de dir. Tenim el text, ja, o no?
Ai, ja t'ho...
Bé, si no cal
està
text,
imprenta,
només
està
que sortiu ja fa gràcia.
Està
jo quan
està
veig sortir a l'escenari ja ric, ja està. No
sí,
cal.
Sí, estem... No, si no, no ho saps, vull dir que us esperem a tots, a Cabrianes. En Peyu no ha vingut.